Aquest any en fa 100 de la reconstrucció del recinte del Puig de la Creu i una dècada de la recuperació de la seva campana. Per parlar-ne tenim el seu actual propietari, en Gener Martí, a Ràdio Castellà, amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquest 2025 es compleix el centenari de la reconstrucció de l'ermita del Puig de la Creu, un dels referents arquitectònics castellarencs i de tota la rodalia, on s'ha convertit en un punt de referència per molts habitants del Vallès Occidental, però també de l'Oriental. Per parlar-ne tenim amb nosaltres, com deies, el seu actual propietari, el Gener Martí Monllor. Bona tarda, Gener.
Bona tarda.
El Puig de la Creu és un castell edificat entre els segles XVI i XVII, protegit avui com a bé cultural d'interès nacional. Quins usos ha tingut des dels seus inicis?
Bueno, a veure, uns matisos. De castell, poc. També es té els merlets, perquè era una qüestió de moda de l'època en què es va reconstruir. Per tant, més aviat va ser, sembla, un lloc de residència de religioses i així, sembla. De castell mai, però bueno, té una forma de castell. Llavors jo acostumo a parlar de, no de la reconstrucció, de reconstrucció, perquè vol dir que fa 100 anys que s'està reconstruint i s'està d'alguna forma millorant, no? I penso que això, doncs, mira, ha sigut una mica la casualitat. I llavors també una mica, per què parlo de la casualitat? Perquè resulta que ara, el 29-30 de novembre, fa 10 anys que es va posar la campana a l'espadanya. I revisant això, dius, bueno, s'hauria de celebrar, s'hauria de fer alguna cosa, un recordatori, perquè va ser una mica a partir d'un mecenatge també de persones, doncs, que estimen el Puig. I aleshores vaig dir, ui, però si resulta que a l'any 1925 va començar la reconstrucció del Puig de la Creu, quan quedava pràcticament l'ermita i runes al seu voltant. I llavors, és clar, d'ençà aleshores s'ha fet molta feina. Vaja, jo crec que s'ha fet molta feina. I la feina no és només dels últims temps, és gràcies a l'intervenció en el seu moment del Josep Peric Fruitós, que va ser el primer, que va ser qui va reconstruir i li va donar aquesta forma de castell, val? Amb la continuïtat dels germans Borrell Fumador a partir del 51, que li van donar, diguem, van millorar la seva fesomia externa. D'ells és una mica el torreó, per exemple, o la teulada, arreglar la teulada del que era l'ermita. I després, els darrers temps, doncs, la família, el matrimoni Joan Martí i Mercedes Monllor, doncs, que són els que d'alguna forma li han donat aquesta fesomia última, diguem així, no? I llavors ja ha sigut una mica l'apèndix d'aquesta parella, que una mica doncs dona continuïtat al fet una mica de mantenir-ho i d'envellir-ho una mica.
Parlaves d'aquestes tres famílies que van començar aquesta reconstrucció i la van continuar fins a dia d'avui, que, com dius, encara està en reconstrucció. La teva família, parlaves ara de la família Monllor. En quin any vau adquirir...
La família, els meus pares, el Joan Martí i Mercedes Monllor, ells van adquirir el Puig de la Creu a l'any 1976. Això vol dir que l'any que ve, l'any vinent, farà 50 anys. I amb aquests 50 anys, bueno, hi ha hagut èpoques de tot, i sobretot, diguem que a finals del segle XX va haver una època de destrossa i de vandalisme que, com aquell qui diu, van quedar les pedres. I d'aquí una mica per dir, què fem davant d'això? Ho acabem de tapar i que es desmunti tot, o intentem això que es recuperi? I vam optar per la recuperació. I per tant, m'agrada dir, o haig de dir, que tots tres propietaris d'aquesta època, d'aquest centenari, han estat uns romàntics. És a dir, perquè posar-se a reedificar, a millorar, a envellir tot un edifici, tot un conjunt arquitectònic, això, a veure, els costos, a veure, no cal que fem números. Els costos hi són per amor a l'art. És a dir, per tant, els primers beneficiaris no són els propietaris, sinó la gent que pot gaudir d'aquest anar-hi, estar-hi i trobar-s'hi.
Déu-n'hi-do. Parlaves fa un moment de la campana, que es va posar al seu lloc, ara fa 10 anys, també. Què va passar amb la campana i com va ser aquesta recuperació?
Bueno, de la campana sempre s'ha dit que els veïns de Sant Manat se la van endur. Jo sempre m'agrada també repetir que els de Castellà no van quedar curts, eh? Perquè si uns es van emportar la campana, els altres van emportar les imatges. Val? On són? No entrem en detalls. Llavors, què passa? Vol dir que, a veure, va desaparèixer la campana i, per tant, d'alguna forma, rehabilitar el Puig de la Creu, és a dir, ha d'haver la campana. I gràcies als germans Borrell Fumador, que van ser els que van reconstruir l'espadanya del centre de la façana de l'ermita, doncs, a partir d'aquí, dius, bueno, s'ha de procurar que un dia hagi la campana. I la campana ha tingut també el seu procés, eh? És a dir, van de posar una campana, van posar una campaneta petita, després posem una altra campana, doncs posem una campana tubular a dintre del torreó, però sempre em veuria de dir, ha d'haver una campana. I va ser un moment que es va dir, ara és el moment. I la gent, doncs, s'hi va abocar. Vull dir, van col·laborar la propietat, va col·laborar els ajuntaments de Castellà i de Sant Manat i van col·laborar, doncs, una quarantena de famílies d'aquí a Castellà que van fer possible que hi hagués una campana i que la campana toqués per via satèl·lit. És a dir, la campana toca sola, no l'has de tocar tu. I fins tot si hi ha un repic de campana, doncs hi ha unes hores que fa un repic determinat. Llavors sempre la pots voltar i la pots tocar manualment, no? Evidentment va ser una fita perquè va ser una cosa doncs, que semblava impossible i més aviat ara sembla impossible no sentir-la. Si algun dia dius, està aturada? No, no, no està aturada. Va sonant, eh?
En quin any va ser això que va desaparèixer la campana? No sé.
Mira, posa...
Saber aproximadament.
Jo suposo que és amb la qüestió de la desamortització que hi va haver el 1835. Val? Que llavors va ser quan tot l'edifici entra en una etapa de declivi i després no es posen d'acord els veïns de Sant Manat i de Castellà per veure què s'ha de fer amb el Puig de la Creu. Més aviat hi ha un litigi continuat fins que el Josep Peric doncs, va optar per comprar-ho, perquè es va posar a la venda. Mm.
De fet, fa pocs mesos parlaves d'això, no? De la contínua evolució del Puig de la Creu, i fa uns mesos el Puig de la Creu va ser objecte de noves remodelacions i un nou tancat, que són les últimes actuacions que s'han fet.
Bé, és la que es veu poder més. Vull dir, a veure, el projecte d'entorns que en diem, el dibuix del projecte ja estava fet l'any 2015. No es va executar fins l'any 2023. Vol dir que va perdre un temps, es va haver d'assimilar els permisos corresponents. Allà, fins on no arribaven els recursos de la propietat, quins ajuts podia haver, que tampoc no han estat molts. I llavors, a partir d'aquí, per què? Perquè havia una necessitat de refer els murs a l'entorn de l'edifici, tots els murs. És a dir, per què? Perquè o bé caien, s'esllavissaven, o bé no eren ja no inexistents, o simplement eren inestables, com ens va passar de fet. L'últim que una mica es va tocar, doncs va ser tocar una pedra i desmoronar-se tot. Per tant, era un aspecte que s'havia de fer. I llavors, a partir d'aquí, també entens que, bueno, que sabia com d'alguna forma, a veure, no diria tant privatitzar, però que una mica delimitar una mica l'ús de l'entorn. Per què? Perquè era una qüestió de sorolls, una qüestió de deixalles, una qüestió fins i tot de deteriorament. I llavors, de qui es parlava, doncs un tancament, i es parla d'un tancament perimetral, doncs restringit. Per tant en tant estarà obert, segons per quin usos estarà obert, però no habitualment estarà obert. Però, en canvi, al mateix temps es va dir que s'ha de buscar una forma, un camí de circumval·lació que, uns metres més avall, doncs permeti una mica el mateix que tothom acostuma a fer quan puja al Puig de la Creu. I així s'ha fet. És a dir, un camí que està arreglat, un camí que dona tota la volta, diguem, al conjunt arquitectònic, i aleshores això, bueno, és una qüestió d'anar-se habituant. Jo crec que s'hi va entrant amb la idea, no? I després es va haver de ballar, que això és una altra cosa que dius, oh, per què s'ha de ballar? Doncs resulta que es posa una tanca perquè em van obligar a posar una tanca. És a dir, dius, aquí, si algú cau de 3-4 metres d'alçada, doncs algú és la responsabilitat. I la responsabilitat és de la propietat. Llavors dius, bueno, què s'ha de fer? Sí, doncs una barana tot l'entorn d'un metre d'alçada. Que la que t'acostumes i la veus, i ja no la veus, però en general, vull dir, no...
En forma part del conjunt.
No distorsiona, no distorsiona.
Aquest tancament, aquí a Castellà, ha creat certa polèmica, no? Ja sabem els motius totalment normals, però què li diries a la gent que, perquè abans aquí, a Castellà sobretot, és molt de els dissabtes pujar la Creu, fins i tot molta gent dels pobles del voltant que anàvem, no? Allà al Puig de la Creu, amb bici, caminant o passejant, no?
A veure, es pot continuar pujant a peu i en bicicleta i corrent al Puig de la Creu, fins i tot pujar doncs, amb la família, esmorzar i estar allà, doncs, fer l'entrepà o el que sigui. Ningú priva, perquè això no s'ha privat. Diríem, amb els 100 anys no s'ha privat, al contrari. Vull dir, inclús s'ha promogut des de l'època primera fins actualment s'ha promogut. I després també, a veure, a part de la promoció d'aquest fet, és a dir, hi ha hagut també les trobades, que és una forma de promocionar-ho, i per tant, qui ha volgut, qui vol, puja, i aquí puja contínuament i diàriament. Però també és veritat que a veure, que això no ha estat tan així. No és que sempre ha sigut una multitud. És ara que podem parlar des de la pandèmia d'unes 30.000 persones l'any, però abans de la pandèmia no era tant. I en les èpoques en què hi va haver un cert vandalisme, ho he dit, hi havia vandalisme perquè tampoc no pujava gaire gent i llavors això permetia també que entrar per la finestra o pel sostre o rebentar-ho tot era molt més fàcil.
I per on acabant, quin futur li espera al Puig de la Creu?
No sé, jo de moment garanteixo el futur mentre hi sigui. Després ja en parlarem. És molt difícil de fer. En les circumstàncies, com va ser amb els anteriors propietaris, són les que manaran o les que marcaran una mica quin és el futur. Un pot preveure, però diu, el hombre propone i Dios dispone. Doncs això, què serà? El que està clar és que el Puig de la Creu, jo crec que com a edifici hi serà, i llavors, sigui qui sigui, ha de procurar doncs, que es mantingui amb una certa esplendor o dignitat, com una mica es pretén.
Doncs, Janer Martí Montllor, propietari del Puig de la Creu, gràcies per aquests minuts amb nosaltres aquí al Connectats i per explicar-nos breument aquesta història del Puig de la Creu, que podríem estar ara segurament parlant d'anècdotes.
Bueno, el Puig de la Creu més diu que va partir d'una llegenda, la llegenda del drac, que va anar ferit al Puig de la Creu i va caure al sol d'Angoleres. I després, una mica l'edifici, el que és la capella pròpiament, i això veig que a vegades hi ha opinions de tot, però no. La realitat és que la donació de la capella és del segle XII. Vull dir, per tant, és el que almenys hi havia inicialment i a partir d'aquí és on va començar la reconstrucció.
Doncs moltes gràcies, Gemé.
Doncs apa a vosaltres i gràcies també una mica per deixar-me una mica explicar-me.